l'Info Migdia.
Salutacions als sindicats UGT i Comissions Obreres surten aquest diumenge al carrer a celebrar el 1 de maig amb el lema contra la pobresa salarial i social, una situació de pobresa que, segons apunten, afecta cada vegada més persones de la nostra societat. El secretari comarcal de la UGT al Maresme, Lluís Torrents, considera que els treballadors i treballadores afronten aquest 1 de maig, diu, en uns moments terribles.
La reivindicació la fem en uns moments terribles per les persones, pels ciutadans i les ciutadanes, perquè degut a aquesta crisi, la qual els ciutadans no han tingut cap culpa, doncs s'han retrocedit en tots els drets laborals i socials. Ara ens trobem en uns moments en què la pobresa no només afecta aquell que no té feina, la pobresa ja està afectant inclús aquell que està treballant, perquè s'han aconseguit baixar els salaris a límits insostenibles i s'ha condemnat a moltes famílies a tenir que sobreviure doncs, amb ingressos de 600 euros i de 500 euros.
Els sindicats exigeixen que es dignifiquin les condicions laborals dels treballadors i treballadores. Segons Comissions Obreres i UGT, el 30% de la societat es troba en risc d'exclusió social per la precarietat salarial. El secretari general del Vallès Maresme de Comissions Obreres, Gonzalo Plata, parla d'acabar amb la figura del treballador precari.
Que s'acabi el fenomen del treballador i la treballadora precària, que estan havent-hi contractes de 3 hores on la gent acaba treballant 8 i 12 i on, a més, després de treballar 8 i 12, cobren 4, una en negre i 3 en blanc. Això, escolti'm, és inadmissible. I tenim en la nostra comarca situacions com les cambreres d'hotel, que fan 12 i 13 i 14 hores de treball, i després descansen com poden, i el lleure és una cosa pràcticament impossible, amb salaris mísers i amb unes condicions de treball infrahumanes. Hem de començar a canviar tot això, podem fer-ho i ho podem fer de la millor manera possible.
Davant d'aquest panorama, des de la UGT, Lluís Torrents diu que hi ha dues opcions. La primera passa per no resignar-se i no deixar de lluitar i reivindicar els drets de manera constant. La segona passa, segons Torrents, per implicar-se i ara que hi hauran nous comicis, diu, votar aquells partits polítics que incloguin al seu programa electoral la derogació de la reforma laboral.
Participar activament, és a dir, no només anar a la manifestació del 1 de maig per denunciar aquesta situació, sinó dins de 4 dies tindrem un procés electoral, doncs, emetre el nostre vot, donar la nostra confiança solament a aquells que en el seu programa electoral que ens diguin que el que faran seran mesures per recuperar drets dels treballadors i treballadores. Ja en les passades eleccions, i en aquestes també, nosaltres fem una recomanació amb una frase que és «Sense derogació no et voto». Per tant, el que estem dient és que aquelles formacions polítiques que no plantegin derogar les reformes laborals, que no se les voti.
Els delegats sindicals del Maresme fan una crida als ciutadans a participar aquest diumenge a Barcelona a la manifestació unitària que es farà a la plaça Urquinaona a partir de 11:45. Segons els sindicats, serà el moment per dir a la classe política que es vol aturar el procés de precarització de la classe treballadora.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La CUP de Calella insta l'Ajuntament que reclami a l'anterior empresa de l'aigua tota la documentació sobre la remesa de rebuts del 2013 ja cobrats i que ara es podrien estar reclamant. El partit de l'oposició considera que ha de ser Aqualia qui acrediti la titularitat dels 18.000 euros que els abonats ja van liquidar. Discrepa obertament del procediment acordat per posar al dia els comptes de Gestaigua i ho qualifiquen de desgavell i critiquen que s'exigeixi als veïns que justifiquin el pagament de fa 3 anys, emparant-se en l'obligació de guardar la documentació per un temps de 5 anys. La CUP espera a la pròxima reunió que tenen de l'Assemblea Local on decidiran si s'emprenen accions al respecte. Ens amplia la informació Aleix Duran.
Adil Marwan, de la CUP Calella, s'ha mostrat sorprès per les formes en què Gestaigua i, per tant, l'Ajuntament de Calella s'ha dirigit la liquidació dels rebuts de l'aigua del 2013, tots ells no domiciliats, que consten com a pendents de pagament. Llavors era Aqualia qui tenia concessionada la gestió del subministrament d'aigua a la ciutat i, a criteri de Marwan, és qui hauria de justificar si s'han pagat o no. Per tant, apunta que és responsabilitat de l'empresa posar el nom dels titulars que, en el seu conjunt, van abonar 18.000 euros pels consums fets en aquell període.
per la mateixa raó de que el particular d'on de guardar 5 anys aquestes factures, que és una cosa que n'hauríem de parlar perquè no tothom guarda aquestes factures, aquesta obligació també hi és per les empreses. No entenem per què a la baula més feble, que és la persona que té aquest servei, és a qui recau aquesta responsabilitat d'haver guardat aquesta factura. No entenem aquest desgavell i creiem que haurien ells de reclamar a l'empresa que els justifiqués tots aquests pagaments i no fer així el tum-tum d'anar a pagar la gent, a veure si sona la flauta i és la persona que no havia pagat.
Marguant tilla de desgavell la manera de procedir de Gestaigua en aquest assumpte i considera surrealista que s'alteri la possibilitat de tallar l'aigua a l'abonat sense saber si deu o no el rebut. En una entrevista a l'Infovespre, el membre de la CUP ha revelat que ell és un dels afectats.
A mi, a nivell personal, també m'ha arribat una d'aquestes factures i que coincideix amb un període que jo vaig anar a viure en aquest pis. Jo no tinc la factura aquesta perquè li hauria de demanar a la persona que vivia aquí i m'és impossible. I clar, al final què fas? Doncs has d'acabar pagant perquè qui té les de perdre sóc jo.
La CUP espera la pròxima reunió de l'Assemblea Local del partit per decidir si emprèn o no altres accions més enllà de la crítica pública sobre la gestió de l'aigua a Calella. Exposa a tot això en aquest assumpte que no s'ha tractat en cap de les reunions del Consell d'Administració de Gestaigua, a la qual la CUP hi ostenta actualment una de les representacions rotatòries que es reparteixen als partits de l'oposició.
En cap cas aquest tema s'ha portat al Consell. És possible que el portin a la propera reunió, ja que això ha sortit des de fa poc, però de moment no ho han portat en el Consell i, evidentment, si ho haguessin portat, nosaltres ja hauríem dit que en això ens neguem a cobrar les factures sense saber si ja estan cobrades o no.
Pel moment, Aqualia no ha fet declaracions al respecte.
Gràcies, Aleix. I la plataforma de treballadors de Margant de Sant Pol de Mar recullen aquests dies signatures per evitar l'enderroc de la nau de magatzem que està tocada al pont de l'autopista, un edifici de 2.500 metres quadrats que l'empresa va construir fa 20 anys i que ara, atenent a reclamacions de Fiscalia i Urbanisme, l'Ajuntament santpolenc obliga a tirar a terra perquè es troben en situació il·legal. Els treballadors clamen perquè algú posi seny a la qüestió i que es garanteixi el seu futur laboral. Són una vuitantena de persones amb una mitjana de 25 anys d'antiguitat a l'empresa de materials de construcció veïnes de Sant Pol, però també hi ha gent de Calella, de Canet i d'Arenys. Ara han posat en marxa una campanya a la plataforma change.org. Els treballadors de Margant de Sant Pol estan, per tant, a poc de més de 80 signatures per assolir el seu objectiu de les 1.000 dels 1.000 suports a la seva reivindicació d'evitar l'enderroc d'una de les naus que l'empresa de materials de construcció té a tocar del pont de l'autopista. Està a una distància inferior a l'estipulada, que són 50 metres, però recorden que quan es van edificar l'any 1997, l'empresa tenia tots els permisos tècnics de l'Ajuntament al Maresmenc. Fa 6 anys, i arran d'una denúncia, es va concloure que la nau de 2.500 metres quadrats està aixecada en uns terrenys on no es pot construir i que, per tant, està en una situació il·legal. L'Ajuntament li ha retirat tots els permisos i n'ha requerit l'enderroc. N'ha parlat avui al programa Bon Dia el portaveu dels treballadors, Carlos Roeniger.
Se cometió un error en su momento, cuyo error nosotros creemos que es totalmente imputable a los técnicos del ayuntamiento de su momento, de hace 20 años, y que las consecuencias las pagan los que menos culpa tienen, ¿no? Cuando aparte se ve que legalmente la línea de edificación se puede modificar en circunstancias como estas excepcionales, con lo cual es cuestión de que alguien, pues bueno, pueda, insisto, tomar decisiones para evitar una cosa que es un desaguisado terrorífico, ¿no?
Els treballadors exposen que l'Ajuntament de Sant Pol és sensible amb la seva reivindicació i recalquen que mantenir la nau del magatzem és indispensable pel funcionament de l'empresa. De fet, també dilluns tindrem el Bon Dia, en aquest cas a l'alcaldessa de Sant Pol, a Montserrat Garrido, que ens parlarà i ens explicarà la postura en tota aquesta qüestió des de l'Ajuntament. Sigui com sigui, l'enderroc d'aquesta nau, adverteix Roeniger, abocaría la plantilla de 80 trabajadores a quedarse sin feina.
Porque además de que los trabajadores nos quedamos sin trabajo, sin empleo, el pueblo de San Paul tendrá que pagar, pues bueno, las consecuencias de aquellas licencias mal dadas en su momento. Además de que se ha de sumar que las naves no causan ningún perjuicio a nadie, es decir, están en una zona limpia, no contaminan, no hacen ruido, llevan 20 años edificadas con la autopista encima y nunca ha pasado nada, entonces el coste para todos es muy grave.
Els propietaris de Margant van reunir la plantilla fa un mes per mantenir-los informats de la situació després d'haver rebut el requeriment d'enderroc per part de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. L'empresa els va traslladar la seva voluntat de continuar amb l'activitat. El portaveu dels treballadors ha explicat al Bon Dia que el desencadenant de tot plegat va ser la denúncia presentada per l'exregidora del PSC, Piedad Jiménez. Roeniger apunta que tenia una motivació exclusivament personal.
Que presenta la denúncia, insisto, utilizando el partido en el que estaba metida, tuvo una denuncia por una compra-venta de terrenos en los cuales ella quería comprar los terrenos que en su momento también estaban interesados los señores Amargán, y a partir de ahí hubo un litigio jurídico en el cual salieron perdiendo, y bueno, parece ser que no, la relación personal de ella hacia ellos no era demasiado buena. Y bueno, nosotros creemos realmente que tiene que ver con temas personales.
En relació a aquest conflicte ja diuen judicis encara pendents. Més coses, és la 1 i gairebé 11 minuts en directe des de l'Info Migdia. Palafolls ha suspès un any l'atorgament de llicències per clubs i associacions de consumidors de cannabis. Des d'allà ens amplia la informació Jordi Pratsavalls.
La Junta de Govern Local va aprovar la setmana passada la suspensió de noves llicències urbanístiques tant per l'edificació, reforma, rehabilitació, instal·lació de clubs o associacions de fumadors en el terme municipal de Palafolls. De fet, aquest últim any ja hi havia vigent una suspensió i el que ha fet la Junta de Govern Local és prorrogar aquest període un any més per evitar que es puguin instal·lar al nostre poble aquests centres. I és que ja hi ha hagut alguns intents de demanar llicència per obrir un club de fumadors al centre de la nostra vila, pel que es va dictar l'any passat aquesta moratòria que ara s'amplia. L'Ajuntament de Palafolls, a més, ja té en exposició pública el seu pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial d'aquest tipus d'establiments. Aquest pla, que pot rebre al·legacions, limita la instal·lació d'aquest tipus de clubs i associacions a no menys de 300 metres de centres educatius, centres sanitaris i centres juvenils. Aquesta limitació, a la pràctica, fa gairebé impossible poder obrir un equipament com aquest al nostre poble. Malgrat ja té la seva ordenança aprovada i no permet instal·lar centres canàbics al centre urbà, ho limita a certes zones com el Passeig Marítim. Calella i Pineda també tenen les seves ordenances aprovades des de principis d'any.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
I recordem-ho, avui se celebra el Dia Mundial de la Dansa, declarat per la UNESCO, tot i que aquí a Calella, la ciutat, se celebrarà amb diferents activitats, múltiples activitats demà, des del matí fins al vespre. Hem parlat amb una de les membres del comitè organitzador d'aquest Dia Mundial de la Dansa, amb la Laura Gené, una conversa que ha mantingut Sònia Muntanyola.
Avui parlem amb la Laura Gené. Què tal, Laura? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que és una de les persones que organitza també tota aquesta macroactivitat, deixa'm que ho digui d'aquesta manera, perquè Déu-n'hi-do, tot el que heu organitzat amb motiu d'aquest Dia Internacional.
Doncs sí, la veritat és que aquest any que ho hem pogut organitzar amb una mica més de temps que l'any passat, que va ser el primer, ens hem anat engrescant. Vam veure que l'any passat va ser una tarda que va tenir molt bona acceptació per part de tota la gent que hi va participar, i el tenir més temps d'organitzar i el tenir tot el suport de l'Ajuntament, que des del primer moment doncs, ens han posat tota mena de facilitats, doncs vam creure convenient doncs, que podíem fer una jornada que fos tot el dia i que tingués un munt d'activitats que tothom en pogués gaudir.
La biblioteca, la sala d'actes de l'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de l'Església, són els escenaris que s'han buscat per la celebració, sempre i quan, això ho hem de puntualitzar, el temps ho respecti, que esperem que sí. Si no, hi ha un plan B, que ja l'anunciarem ara també amb la Laura. Però veient tot el seguit d'activitats que heu programat, des de les 11 del matí i fins a les 8 del vespre, hi ha una miqueta de tot. I em crida l'atenció, per exemple, un hort del conte vinculat a la dansa, un taller de nutrició, alguna xerrada del ball per salut, xerrada sobre lesions, és a dir, que no només és dansa com a tal, sinó que també tot allò que volteja aquesta disciplina, no, Laura?
Exacte, és que el món de la dansa és un món que comprèn molts àmbits de la nostra vida, comprèn molta cosa diferent, i el que volíem era que no només la gent vegi la dansa com només bellugar-se, sinó que hi ha molt més, no? Llavors també volíem que pogués participar tothom, des dels més petitons. Per això hi ha doncs, l'Hora del Conte, amb la Meritxell Botell, que ells doncs, hi hagi un conte on es parli de la dansa a nivell global i general, no? I doncs, que hi hagin tallers al dematí, potser per als més més petitons, que puguin gaudir, que puguin disfrutar, que puguin veure diferents disciplines de dansa, i doncs xerrades també amb una doctora que és especialista en el món de la dansa i en ballarins, que la gent doncs, que estem vinculats en el món de la dansa la coneixem i pensem que és una persona doncs, que ens pot aportar moltíssima informació molt necessària, doncs, tant a nivell de com s'han d'alimentar els ballarins, perquè és important alimentar-se bé, també com prevenir lesions i també els beneficis de la dansa, no? Ja no només a nivell físic pel cos, sinó també a nivell mental i tot el que ens aporta. O també per aquesta gent que vol ballar quan ja tenim una certa edat, no? Que és una xerrada que es diu ballar a partir dels 40, que ens explicarà doncs, tot el que ens aporta de bo i tots els beneficis i tot el que en podem treure i tot el que en podem gaudir. I bueno, doncs hem intentat això, no? Una mica fer unes activitats que puguin agradar a tothom, que tothom tingui ganes de participar d'una manera o d'una altra, de qualsevol d'elles.
Al matí hi haurà activitats des de les 11, com deia la Laura, comença tota l'activitat amb aquesta hora del conte, que en aquest cas explicarà la Meritxell Botey, també persona, en aquest cas actriu, vinculada també al món de la dansa. I m'agradaria també parlar d'aquesta gala que fareu cap al vespre, no? És, diguem-ne, la gran gala de Cluenda, d'aquest Dia Internacional de la Dansa, que fareu a la plaça de l'Ajuntament?
Sí, a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre hi haurà la gala que tancarà el Dia de la Dansa, la celebració del Dia de la Dansa, i el que ens fa molta il·lusió és que hi participi totes les escoles que aquest any han volgut estar aquí amb nosaltres, que no només són escoles d'aquí, sinó que hi ha escoles també de fora, perquè vinguin a mostrar una mica tot el treball que es pot fer dins el món de la dansa, no? Tenim escoles doncs, d'Arenys, de Blanes, tenim inclús escoles al BDC de Barcelona, no? Que és el Barcelona Ballet, Barcelona Dance Center, que doncs, són gent ja que treballen amb un nivell força alt i que penso doncs, que és una manera molt maca per poder acabar aquesta gala del Dia de la Dansa. També tenim per això una minigala a la tarda.
Aquí és on t'oblida, també, sí, sí.
A les 6 de la tarda fem una minigala per tots aquests ballarins més petitons que s'estan iniciant en el món de la dansa, que estan a les escoles d'aquí de Calella i de Pineda i que han volgut també participar amb nosaltres, i farem una gala doncs, a la seva mida.
I a mitja tarda també, no obviar-ho, una xocolatada, per tothom qui vulgui participar-hi també, a partir de 4:15 a la plaça de l'Església.
És per agafar energies, perquè portarem ja des del dematí amb tallers i amb activitats, i a la tarda doncs continua, i després hi ha la gala del vespre, i doncs la gent de la... del CAU ens ajuden amb aquesta xocolatada. L'any passat ja hi van ser presents també i ens ofereixen aquesta xocolatada perquè tothom que vulgui doncs, pugui agafar forces per acabar de gaudir de la diada.
Demà dissabte, avui és el Dia Internacional de la Dansa, però en el cas de Calella es farà demà dissabte, aprofitant doncs, que ens cap de setmana i la gent té molta més disponibilitat, lògicament. Aquest Dia Internacional de la Dansa proposat per la UNESCO, com dèiem, en començar l'entrevista, i en el cas, esperem que no, però en el cas de que faci mal temps, hi ha un plan B, Laura.
Sí, esperem que no, com tu dius. Nosaltres anem mirant el temps cada dia i va haver uns dies que vam patir, però ara sembla que s'aguantarà, però en el cas de que plogués, es traslladaria tota la fàbrica a Llobet, excepte la gala del vespre que es faria a la Sala Mozart, al Teatre de la Sala Mozart.
És el Dia Internacional de la Dansa, demà tot un seguit d'activitats que aquelles persones que vulguin consultar tota la programació, heu fet una bustiada, no?
Sí. Hi ha uns cartells de mà i, a més, doncs, a través de xarxes socials de Calella i a través de les escoles de dansa i de les escoles de la població, doncs hem intentat fer-ho arribar al màxim de gent possible perquè tothom sàpiga tot el que es farà a cada moment i que puguin triar què volen venir a veure i què volen venir a participar.
És el Dia Internacional de la Dansa. Laura Gené, gràcies. Que us vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que vingueu a gaudir de la dansa.
Destaquem altres informacions. L'Ajuntament de Canet de Mar vol instal·lar un nou semàfor al tram municipal de la carretera Nacional 2. Seria a l'alçada de l'Avinguda Maresme per augmentar la seguretat dels veïns. L'objectiu, diuen, és avançar en la pacificació de la via com s'ha fet en d'altres municipis. Tot i que es disposa d'un ascensor a la zona, de vegades està en el punt de mira d'actes vandàlics que el deixen fora de servei amb tots els inconvenients que això provoca als seus ciutadans. El Consell Comarcal ha estat reconegut com a centre col·laborador del Programa Europeu de Garantia Juvenil. És un dels 30 centres col·laboradors amb una iniciativa que té per objectiu reduir l'atur i promoure la incorporació de joves d'entre 16 i 30 anys al mercat de treball. Des del Consell Comarcal, els joves podran realitzar de manera immediata la inscripció al registre de Garantia Juvenil sense el pas previ d'haver de requerir un codi d'activació al Ministeri d'Ocupació i Afers Socials. Fins a la data d'avui s'ha donat un suport per fer la inscripció a un total de gairebé 700 joves de la comarca. La gira de La plaça del Diamante arriba aquest diumenge, 1 de maig, a les 6 de la tarda al Teatre Clavé amb Lolita Flores. Des de Tordera ens amplia la informació Lluís Sabater.
Sota la direcció d'en Joan Uller, l'actriu Lolita Flores encarna el paper de la Colometa i interpreta aquest dur monòleg interior costumista i punyent després de 39 anys de pujar per primer cop a un escenari. Josep Navarro és el director del Teatre Clavé.
Aquesta plaça del Diamante ens arriba després d'un any de passejar-se per tot l'estat espanyol i ser una de les grans sorpreses tant per la proposta escènica com sobretot per la brutal interpretació de la Lolita Flores.
Les entrades tenen un preu de 18 euros anticipada, 20 a taquilla. L'actuació serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
I tot seguit fem un repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana amb Badó i Xart.
Arriba el divendres, és moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva i comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, després d'haver assolit la permanència, aquest proper cap de setmana jugarà a casa contra l'últim classificat, l'Alella. Aquest partit es jugarà el proper dissabte a partir de 5:45 de la tarda. Qui també ha aconseguit virtualment ja la permanència és l'Unió Esportiva Handbol Calella i aquest proper cap de setmana té un partit difícil a la pista del líder, el Sant Boi. Parlem ara mateix de futbol. El juvenil del Club de Futbol Calella aquest proper cap de setmana descansa, ja que li tocaria jugar el seu partit enfront de l'Arenys de Mar, equip que s'ha retirat, però qui té una jornada important és l'Aquatel Club de Futbol, que jugarà al difícil camp del Santa Susana. En tenis taula, les noies tornen a la competició, a la superdivisió femenina, amb doble confrontació. Avui divendres, a partir de les 7 de la tarda, el Suris Calella rebrà la visita del Mataró, mentre que el demà dissabte, a partir de les 5 de la tarda, jugarà a la pista de l'Escul de Saragossa. I acabarem recordant-vos que aquest proper cap de setmana, aquest diumenge, a la platja de Garbí, es celebrarà el primer Triatló Subaru Trail, una nova competició de triatló que es celebra a la nostra ciutat.
Gràcies, Badó. 30 segons de pausa i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Després de les pluges que van tenir la jornada d'ahir, que van deixar entre els 3 i els 6 litres per metre quadrat aquí a la comarca, avui esperem un temps força més tranquil. Hi haurà encara alguns núvols, però seran núvols d'entrada poc importants. I com que durant les hores centrals del dia tindrem força clarianes, tot plegat farà que les temperatures siguin més elevades que no pas les d'ahir. I les màximes van quedar relativament curtes, al voltant dels 15 graus. Avui podien arribar cap als 17. Algunes màximes al centre del dia. Això després que hagin baixat les temperatures nocturnes. Pel que fa als vents, seran fluixos al llarg del dia d'avui i la situació marítima estarà tranquil·la, dominada per la mar rixa de marees de marejol a tota la costa de la comarca. Demà dissabte arriba el cap de setmana i ho farà amb un temps que es vol tornar a inestabilitzar una mica, sobretot entre mig matí fins a mitja tarda i a risc de ruixats aquí a la comarca. Localment no es descarta alguna tronada amb calamarsa. I és que les temperatures també baixaran de cara a demà, amb vents que continuaran fluixos, de direcció variable i situació marítima novament tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat diumenge esperem que el temps s'estabilitzi, tot i que a primeres hores encara poden quedar alguns núvols, marxaran, el sol s'imposarà i dominarà durant bona part de la jornada, potser amb alguna nuvolada a la tarda, però ja sense precipitacions i amb unes temperatures que diumenge pujaran clarament, sobretot durant les hores centrals del dia.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, les notícies continuen a radiocalella.cat, a calellatv.cat i també als nostres butlletins, el primer a les 2 de la tarda i a les 8, nova edició de l'Infovespre presentada per Dolors Lieuri. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia, que passeu una bona tarda de divendres i també un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.